Últim hotel suís de la setmana. Avui, malauradament, hem de començar amb males notícies al centre d'esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel suís, amb Pau Vituri.
Fractura del quart metacarpià de la mà dreta. Una lesió més al centre d'esports Sabadell. Aitor Pascual molt probablement ha dit adéu al que queda de 2019. Ho ha avançat Antoni Hidalgo i en roda de premsa i ho ha confirmat el club minuts després. El carriler gallec es va lesionar a l'entrenament d'ahir, en té per 5 setmanes i, per tant, el tècnic de Canovelles es queda sense el seu jugador número 12. 8 vegades en 13 jornades havia ingressat Pascu des de la banqueta. Per fer-nos una idea, una més que Manu Lanzarote. Tota la responsabilitat i tots els minuts, a partir d'ara, per Òscar Rubio. Hi ha bones notícies també, però torna el capità, torna Àngel Martínez, que estava inèdit en aquest mes de novembre. Va veure la cinquena groga al Johan Cruyff i unes molèsties a la cuixa el van deixar KO abans de viatjar a Andorra i contra el Nàstic a la nova Creu Alta. I torna també Grego Sierra després de complir el partit de sanció. Per tant, faves comptades, si traiem Aitor Pascual i el juvenil Marc Illas, ja tenim la llista de 18 convocats per viatjar demà a Saragossa i per jugar diumenge al Pedro Sancho. Hidalgo ha alertat, eufòries les justes, les victòries es celebren els diumenges, els dilluns ja hi ha un nou repte a la vista. Aquest es diu Club Deportivo Ebro, el derbi arlequinat, una nova oportunitat per seguir consolidant la candidatura de l'equip.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui tanquem la setmana amb el Toni González, de les vies de so.
Què es comenta a la recepció?
Avui, evidentment, aquesta lesió d'última hora d'Aitor Pascual centrarà l'actualitat del centre d'esports Sabadell. Escoltarem Antoni Hidalgo en roda de premsa i també el seu homòleg a la banqueta del Club Deportivo Ebro, Manolo Sanlúcar. Parlarem també de les estadístiques d'aquest derbi arlequinat. Tindrem també la visita del Sabadell Nord a Parets sense Carlos Silva ni David López, dos dels puntals de l'equip. Escoltarem el Sergi Parc a la presentació del Campionat de Catalunya Absolut de Tenis per Equips. Ha tingut lloc fa una estoneta al Cercle Sabadellès. A més, waterpolo amb l'últim partit del femení del club abans de la Supercopa d'Europa del dimarts en directe a Ràdio Sabadell. I tancarem el programa d'avui amb OAR i rugbi.
I fora de l'hotel?
Avui torna la Lliga després de l'aturada de seleccions. A les 9 es disputa el Levante-Mallorca al Ciutat de València. Per demà queda el Leganés-Barça, el Granada-Atlético i el Real Madrid-Real Sociedad. Diumenge obrirà la jornada dominical l'Espanyol Getafe. Avui també hi ha Eurolliga a partir de les 9. Barça-Maccabi al Palau Blaugrana, segon partit consecutiu dels homes de Pessic a casa després de pallissar el Fenerbahçe. Amb un triomf, els blaugranes seguirien el ritme de l'Efes. També a les 9, Real Madrid-CSK i Baskonia-Zenit. Ahir el València Bàsquet va superar per 89 a 84 el Quimqui.
Han parlat en les últimes hores
Marc Márquez, el pilot català, sobre la seva possible renovació amb Honda.
Mi prioridad, por respeto, por corazón, será Honda, será el Repsol Honda Team, porque es los que me dieron la oportunidad de subir a MotoGP y hemos empezado a hablar, ha habido los primeros contactos. Lógicamente, primero nos centramos en la parte, deportiva, técnica, un proyecto bonito, a ver, que te tienen que asegurar pues que técnicamente y tú deportivamente lo darás todo, y es ahí donde hemos empezado a hablar ya.
Y también es Svetislav Pešić, tècnic del Barça de bàsquet, tancant la porta a la tornada de Pau Gasol.
Pau és un jugador que él quiere acabar su carrera en NBA, pero en el momento él necesita estar en un buen físico. Esto es lo más importante. Todos otros es no importante. Él tiene problemas con su Tobias y él es en el momento en situación donde él tiene que pensar sobre su salud y prepararse para jugar uno o dos, no lo sé, cuántos años en NBA.
El tuit del dia.
Tuit de la gent dels Ebro fans d'aquest matí, perdó. Compañeros arlequinados locales del Ebro y del Sabadell, que os acerquéis al Pedro Sancho en coche. No aparquéis en la zona de caravanas del parking, es multa segura. Queremos los tres puntos, pero que no os cueste un pastizal el partido. Grades unides i sin multes. Doncs tot un detall per la gent que es desplaci amb aquest autocar i també un cotxe particular al partit, al derbi arlequinat d'aquest diumenge a les 12.
De quin partit no estarem pendents?
Avui, just quan acabi el programa, comença un partit a la segona divisió de la Superliga grega entre el Platanias i el Doxa Dramas.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Per sobre del punt de les dues del migdia, encetem aquest Hotel Suís, l'últim de la setmana d'avui divendres 22 de novembre del 2019. I a més ho fem amb aquesta última hora que hem conegut fa tot just aproximadament una horeta, la roda de premsa tradicional dels divendres del Centre d'Esports Sabadell, del tècnic del Centre d'Esports, Antonio Hidalgo, parlant sobre aquest partit de l'Ebro. Li hem preguntat al tècnic de Canovella sobre les possibles baixes que tindria el Centre d'Esports de cara a aquest partit. I ha estat molt clar, a l'entrenament d'ahir es va lesionar, com us hem dit al principi, Aitor Pascual, es va trencar la mà, va patir aquesta fractura del quart metacarpià de la mà dreta i, per tant, el jove carriler dret gallec del Centre d'Esports s'haurà d'estar aturat 5 setmanes de baixa i no podrà, evidentment, vestir-se de curt ni jugar cap partit. Per tant, calendari en mà, aniríem ja directament al 2020, perquè queden, això, 5 setmanes per tancar l'any. L'últim partit de la primera volta, perdó, d'aquest 2019 serà precisament d'aquí un mes contra el Lleida Esportiu, per tant encara no s'haurien complert aquests terminis. Aniríem ja al primer partit del 2020, per tant, ara sí, l'últim de la primera volta al camp del Villarreal B. Estarem pendents de l'evolució d'Aitor Pascual, aquí també li enviem ànims des d'aquí per superar aquesta lesió, però com diem, ha estat la gran notícia d'aquesta roda de premsa d'Antonio Hidalgo i s'ha referit així el tècnic de Canovelles a aquesta lesió, l'última que ha patit aquesta temporada al Centre d'Esports Sabadell.
Un altre mes, són situacions que fan difícil perquè tens menys opcions i a partir d'aquí, quan tens menys opcions, és una mica més difícil, no? Però com hem dit sempre, competirem amb els jugadors que tenim, que estan deixant la pell. Ha començat també a entrenar el Jurgi. O sigui que mica en mica sembla que es posarà bé, aunque encara li queden unes quantes setmanes, i bueno, esperant i desitjant que tothom que està fora es recupere el abans possible.
Doncs amb aquest nom també que ha apuntat Antonio Hidalgo a la roda de premsa, el de Jurgi Oteo, que recordem es va lesionar el genoll ara fa ja uns mesos i per tant engega i enceta la recta final de la seva recuperació. Ara bé, el comunicat del Centre d'Esports Sabadell va arribar el 6 de setembre, aquesta intervenció, i estaríem parlant, doncs això, també de principis de gener, inicis de la segona volta, la data estimada d'una possible reaparició de la tornada de Jurgi Oteo. Una roda de premsa, la d'avui d'Antonio Hidalgo, que també ha servit per confirmar que el capità Àngel Martínez tornarà a la convocatòria del Centre d'Esports. Porta dos dies entrenant-se amb absoluta normalitat el migcampista gironí, que com hem dit al principi, recordem, va veure la cinquena targeta groga el dia del desplaçament al Johan Cruyff contra el Barça B, per tant, complia aquest partit de sanció contra el Badalona. Després va notar molèsties abans de viatjar a Andorra, unes molèsties a la cuixa, que també van impedir que jugués contra el Nàstic de Tarragona en l'últim partit del Centre d'Esports. Per tant, bones notícies, la tornada del capità arlequinat a aquesta medular del joc i del sistema d'Antonio Hidalgo. Recordem que també torna Grego Sierra, per tant, se li podria plantejar algun dubte a Antonio Hidalgo sobre l'esquema, sobre la línia defensiva que podria utilitzar el Pedro Sancho després, recordem, del bon partit de Fernando Pajarero contra el Nàstic de Tarragona. Ara bé, Hidalgo ha reconegut que té les idees clares.
Sí, ho tinc clar. Però està clar que jo crec que tenim una plantilla i tenim uns jugadors que tots volen jugar. Ells saben que no, només poden jugar 11 i que tenir diferents variants i que ells ho sentin així és el que ens farà créixer. Després està clar que sóc jo el que ha de prendre decisions. L'altre dia va jugar el Fer, ho va fer bé, igual que els altres companys que van estar al terreny de joc, però hem d'escollir, no?
Doncs veurem què escull Antonio Hidalgo, si la línia defensiva la formen com venia sent habitual en les últimes jornades, a excepció del dia del Nàstic, Pedro Capó, Aleix Coc i Grego Sierra, o també li dona entrada, en aquest cas, al tècnic de Canovelles, al central malagueña Fernando Pajarero. Sigui com sigui, el Sabadell, que es presenta aquesta cita amb bons números, amb bones xifres, en aquesta tercera posició, amb 25 punts i amb dades que precisament reafirmen aquest bon moment del centre d'esports i que parlen molt bé tant de la línia defensiva com la línia ofensiva. Ho hem comentat en alguna ocasió aquesta setmana. El centre d'esports fa 270 minuts que no va per darrere en el marcador, per tant sempre ha anat o igualat o per davant, com diem, això parla molt bé tant de la línia ofensiva com la línia defensiva del centre d'esports. Moltes dades positives al voltant del bon inici de temporada de l'equip d'Antoni Hidalgo, del bon primer terç de Lliga, i fins i tot s'ha quedat una mica sorprès el tècnic de Canovelles de totes aquestes xifres que particularment aquí a Ràdio Sabadell estem traient en els últims dies.
Em fa gràcia perquè hi ha un munt de dades últimament, eh? Aquestes dades, hi ha un munt de tot, eh? Ostres, em sorprèn de vegades, no? I bueno, aquestes dades les sé per vosaltres, no? Bueno, això indica que som un equip difícil, que proposem molt i ens agrada anar per al partit, i quan ens posem per davant ens costa, li costa a l'equip contrari donar-li la volta, no? I això parla bé de nosaltres, però això ja ha passat i hem de continuar en aquesta dinàmica, no?
Dinàmica, 7 punts dels últims 9 que ha tret el centre d'esport Sabadell en les últimes 3 jornades, i de fet podrien haver estat 9 de 9 si s'hagués guanyat el famós partit d'Andorra, en el qual el centre d'esports va desaprofitar aquest 0-2 a favor. Satisfacció generalitzada en tot l'entorn arlequinat pel bon moment del centre d'esport. Recordem que l'equip és tercer amb 25 punts, empatat amb el Lleida Esportiu, a 2 punts del líder, el Castellón, però la xifra, la dada que més ressalta és aquest coixí de 4 punts, aquesta diferència ja d'un partit amb el cinquè classificat, i passi el que passi, el Sabadell dormirà una setmana més en posició de playoff. Antonio Hidalgo, per això, no es deixa portar per aquesta satisfacció generalitzada. Diu que ell, a partir dels dilluns, ja comença a pensar en la següent pel·lícula.
L'eufòria està bé, eh? L'eufòria està bé, però li hem de posar una mesura. Està clar que tenim sempre aquesta cosa de no celebrar massa el bo que et passa. Ostres, després quan estàvem, com l'any passat, estàvem patint tot el dia. No podem ser ni un extrem ni un altre, no? Les coses bones s'han de disfrutar, sabem que les coses estan funcionant, però jo quan arriba dilluns, dimarts, i començo a mirar l'equip contrari, tot canvia, eh? Ja és una sensació de que fa les coses a l'altre equip, que bons jugadors que tenen.
Doncs això, Antonio Hidalgo, que diu que les victòries estan per gaudir-les el diumenge, però a partir del dilluns ja es comença a pensar en el següent partit. Un següent partit que ens passa aquest enfrontament, aquest derbi arlequinat al Pedro Sancho contra el Club Deportivo Ebro, un equip que ha començat la temporada en aquesta zona mitjana baixa de la classificació, a prop del perill, però atenció, a casa només ha perdut un partit. Ara ens estem avançant també aquestes estadístiques que repassarem després amb la veu de la Núria García, però a casa l'Ebro, el Pedro Sancho, només ha perdut un partit, va ser contra el Nàstic de Tarragona. A més, Antonio Hidalgo, en roda de premsa, ha parlat així de l'equip que entrena Manolo Sanlúcar i al qual podrem saludar en uns instants.
Ells saben lo difícil que és estar a aquesta categoria, tenen uns jugadors molt implicats, amb molta experiència, al darrere el tenen a l'Espín, a la UFA, són jugadors que també han jugat a l'altra categoria, al Barrera l'any passat estava l'Alcoyano, ja sabem el que em va fer en una jugada d'un gol l'any passat, són gent que sap on estan, el que han de fer, com han de competir, i bueno, això et porta a competir en qualsevol camp. En... van empatar l'altre dia a l'últim minut contra el Barça B, van empatar també el dia del, el dia del Villarreal B. O sigui que, ostres, són un equip que serà molt i molt difícil, molt competitiu, i bueno, esperem una exigència màxima, no?
Doncs cap confiança per part d'Antonio Hidalgo abans d'aquesta visita al Club Deportivo Ebro, recordem, no a l'Almozara, sí al Pedro Sancho. L'equip que marxarà, ja ho direm bé, demà a les 2 del migdia, després d'entrenar-se, farà nit a Saragossa i jugarà aquest partit, recordem, en horari matinal, diumenge a les 12 del migdia, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. Per cert, abans de saludar el nostre pròxim protagonista, xifres actualitzades d'aquestes entrades que té el Centre d'Esports Sabadell a la venda per aquest partit. Se n'han venut ja una vuitantena. Recordem que ahir a la nit el club va completar aquest primer autocar i va deixar en una possible llista d'espera un segon autocar si hi havia molta demanda. A diferència, això sí, del partit d'Andorra de Prada de Moles, els seguidors arlequinats també poden comprar entrades al Pedro Sancho i, per tant, d'aquí que segurament la xifra sigui menor, aquesta vuitantena d'entrades per presentar el derbi arlequinat entre l'Ebro i el Sabadell.
Hotel Suís.
Un Ebro que enguany compleix la seva cinquena temporada consecutiva a la categoria, la quarta seguida també al grup tercer, juntament amb els catalans i els aragonesos i els valencians. Una temporada, però, que està suposant un punt d'inflexió pel club, que també vesteix d'arlequinat els seus equips. A principis d'agost van canviar l'Almozara pel Pedro Sancho i també han canviat el seu inquilí a la banqueta. En els últims anys han passat per Saragossa Emilio Larraz, Manolo González i ara Manolo Sanlúcar. Manolo, què tal, míster? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, ¿existe todavía esa sensación que está siendo una temporada de cambio en el Ebro?
Sí, ha sido un cambio, la verdad es que radical, ¿no? En lo que es el club, ya no solo por el escenario, es evidente que hay mucha mejoría, ¿no? En cuanto a las instalaciones en las que entrenamos día a día y en las que competimos, sino también en la plantilla, ¿no? A nivel de cuerpo técnico, y 18 de jugadores de la plantilla que han llegado nuevos, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de encontrarnos todos, de ir mejorando, de ir conociéndonos en todos los aspectos y bueno, estamos en ese camino y estamos contentos, ¿no? En ese aspecto.
A nivel personal, ¿qué le llevó al míster a fichar por el Ebro, a aceptar la oferta del equipo del Carmen?
Bueno, la verdad es que como general, ¿no? Que apuesten por ti y cuando conoces un poco el proyecto, pues te ilusione, ¿no? Sí que es verdad que como entrenador tenía ganas de entrar en el grupo 3, tuve una posibilidad de hacerlo hace 2 años, al final me decidí por irme a Murcia y esas 2 ofertas que tuve del grupo 3, pues la verdad es que siempre las recordé, ¿no? Porque tenía ganas de conocer este grupo, de aprender en este grupo. Y en ese aspecto hoy estoy muy contento, ¿no? De haber dado ese paso, porque me está enriqueciendo mucho el conocimiento que estoy teniendo del grupo 3 y de todos los equipos que lo componen, ¿no?
Además, siempre habías pasado por el sur, ¿no? Por equipos del sur, Algeciras, Villanovense, Murcia, Malagueño. Al final es cambiar el sur por el norte y, como se suele decir mucho hoy en día, salir un poco de la zona de confort, ¿no?
Sí, como jugador y como entrenador no había salido el grupo 4, sí había salido de mi provincia o de Andalucía, pero nunca había salido del grupo 4, ¿no? Entonces, ya te digo que tenía ganas de hacerlo, tuve esa posibilidad hace 2 años y no lo hice. Al final, pues bueno, ha aparecido hecha y bueno, agradecido evidentemente al Ebro y contento de estar aquí, ¿no?
Ahora que hablabas, Manolo, también del tema de las instalaciones que habíais mejorado, se ha hablado mucho, le hemos dado muchas vueltas al cambio de la Almozara, porque la habíamos visitado durante 3 temporadas y nos parecía un campo más recogidito, más pequeño. Ahora el Pedro Sancho, explícanos de primera mano, ¿cómo es este escenario?
Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? En cuanto a las dimensiones, ¿no? Es un campo amplio, un campo que tiene un césped artificial de última generación que está en muy buenas condiciones. O sea, todo mucho más cómodo, ¿no? Y a la hora de entender un poco lo que tú quieres hacer en el terreno de juego, siempre, bueno, es más agradecido, ¿no? Jugar en estas dimensiones y sobre todo en el césped, que también está en unas buenas condiciones, ¿no? creo que es bueno para todos, para nosotros, para lo que queremos, para la idea que tenemos y evidentemente para los rivales también, ¿no? Entonces, ya te digo que el cambio es importante.
Lo decíamos antes, el Ebro es un equipo que quizás está en esta zona caliente de la clasificación, con esos dos puntos de ventaja sobre el Hércules, tres sobre el Nastic, pero al final en casa sí que es verdad que está sacando buenos resultados, ¿no, Manolo? Porque lo decíamos, una única derrota contra el Nastic. Creo que también, creo recordar que venís de dos victorias consecutivas en casa. En este caso, el último fue un empate, pero el resto fueron dos victorias. Por lo tanto, en casa, equipo rocoso, ¿no? ¿Qué sois?
Bueno, nosotros somos un equipo que estamos compitiendo muy bien en cualquier escenario, ¿no? Y bueno, muy bien, y lo que más me gusta es que cada vez mejor. O sea, venimos de tres partidos sin ganar, pero donde es verdad que hemos estado siempre cerca de sumar y bueno, con el Barça B puede estar muy cerca de ganar, ¿no? Y por, bueno, los detalles que marcan un poco la dinámica en esta categoría, pues nos hacen que no hayamos sumado de tres. Pero sí que es verdad que estamos siendo un equipo regular, que tenemos que ajustar algún aspecto todavía del juego que nos haga poder ganar, y eso puede llegar en cualquier momento, ¿no? Y en este caso, bueno, nos toca el domingo el Sabadell, y esperemos que ahí, pues bueno, empecemos a ganar más asiduamente, ¿no?
Ahora pasamos a analizar el partido, pero déjame preguntarte también por la plantilla, porque decías tú antes que es una plantilla muy nueva. Normalmente los clubes de segunda B ya son bastante propensos, ¿no?, al hecho de cambiar buena parte de las plantillas en verano, pero la verdad es que es impresionante lo del Ebro. Hoy, comparando una plantilla con otra, no tiene nada que ver. No sé si, creo que son dos o tres jugadores, ¿no?, como mucho, que siguen del año pasado.
Sí, sí. El cambio es brutal, ¿no? Es un aspecto que además conocíamos, que sabíamos que bueno, que queríamos cambiar el perfil de la plantilla, porque como hemos hablado antes, ¿no?, cambiamos de escenario, había jugadores con un perfil muy definido en cuanto a lo que venían haciendo estos años atrás. En cuanto a mi idea, pues queríamos otra idea, y bueno, pues tuvo que ser así. Sí que es verdad también que, bueno, que hubiésemos querido tener algún futbolista más que parecía para nosotros importante de cara a quedarse, pero bueno, las circunstancias del mercado mandan, eligieron otros caminos y no pudimos retenerlo. Pero bueno, como te he dicho antes, estamos contentos con lo que tenemos, estamos contentos con el proceso que llevamos y con el día a día. Entonces, bueno, conocernos lo mejor posible, creo que eso está pasando, y cada vez somos mejor equipo, y eso es lo que a nosotros nos contenta.
Y ahora sí, partido del domingo, este partido siempre especial, ni que sea para las dos aficiones desde hace unos años, por el hecho de compartir esta curiosidad de los colores y los cuadros en la camiseta. Más allá de esta circunstancia, ¿cómo ve Manolo Sanlúcar al Sabadell?
Bueno, pues como lo podéis ver vosotros, ¿no? Un equipo bueno, un equipo que está haciendo las cosas bien, con un grado de confianza bastante alto. Ahí está la clasificación. Muy regular en cuanto a sus números. Fuera de casa creo que solo ha perdido en Barcelona. Buenos goles a favor, recibiendo muy pocos. A nivel individual, con jugadores importantes de la categoría. A nivel grupal, trabajando muy bien cuando tienen balón, cuando no lo tienen. O sea, un equipo que si está ahí arriba es porque evidentemente ha hecho méritos para ello. Y bueno, un serio candidato a jugar play-off, y yo entiendo que también a poder campeonar, ¿no?
Impone un cierto respeto, por eso el rendimiento, ahora que hablabas, fuera de casa, del equipo de Antonio Hidalgo, que viene a hacer buenos partidos, especialmente el último en Andorra, en cierta manera, y que se me entienda la palabra, asusta un poco también el rendimiento que tiene el Sabadell fuera de casa.
No, bueno, el respeto siempre, ¿no? Se lo merecen todos los equipos, sea el primero o el último. Y asustar tampoco, aquí hay mucha igualdad. Yo estoy seguro que mi equipo tiene el nivel que tiene el Sabadell. Lo que pasa que, bueno, que ahora mismo en esta dinámica el Sabadell está haciendo goles, no está recibiendo, se equivoca menos, está con un grado de confianza alto, y nosotros por lo menos está costando eso, y en ese periodo que te he dicho antes de conocernos. Yo te garantizo que nosotros vamos a ser un buen equipo el domingo, y seguramente cuando termine el partido, haya ganado quien sea, seguramente no haya esa diferencia en cuanto al funcionamiento de un equipo y de otro que marca la clasificación. Por eso que te he dicho antes, porque la igualdad en este grupo es terrible, y la clasificación muchas veces no tiene nada que ver con lo que ves. ¿Qué pasa? Que los equipos que evidentemente al final cuando tú te equivocas te hacen gol y tú no eres capaz de hacerlo, pues al final vas penalizando, ¿no? Y nosotros tenemos un ejemplo muy muy cercano, que es el del domingo en Andorra, ¿no? Nosotros nos equivocamos dos veces en la primera parte, nos ponemos con 2-0 en contra y creo que hemos sido el equipo que más ha superado a la Andorra en un partido. Y he visto el partido del Sabadell, que hace primeros 20 minutos extraordinarios, se pone 0-2, incluso puede ponerse algo más. Pues te digo que nosotros superamos más veces al Andorra, sin embargo no acertamos y te vienes con una derrota. La igualdad es máxima y el Sabadell ahora mismo está muy bien, con un grado de confianza alto, acertando cuando tienen que acertar, si no es a balón parado es en cualquier transición, en cualquier jugada de estrategia, pues están ganando partidos, pero la diferencia entre equipos es otra.
Los detalles, que en segunda vez siempre priman y mucho. Manolo Sanlúcar, técnico del Ebro, un placer saludarte por primera vez aquí en el Hotel Suisse, en Radio Sabadell, y nos saludamos también personalmente el domingo en el Pedro Sancho. Que vaya muy bien.
Perfecto, muchas gracias.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Manolo Sanlúcar, el tècnic del Club Deportivo Ebro, abans d'aquest derbi de diumenge entre el conjunt aragonès i el conjunt sabadellenc, tots dos vestint d'arlequinat. Anem a repassar també ara les estadístiques del partit, aquestes estadístiques, amb la veu de la nostra companya Núria García.
Diumenge serà el setè derbi arlequinat entre el Centre d'Esports i l'Ebro. Tres s'han disputat a Saragossa i tots tres a l'Almozara. El conjunt arlequinat, per tant, trepitjarà per primera vegada el terreny de joc del Pedro Sancho. En els seus anteriors desplaçaments a la capital aragonesa, el Sabadell va sortir amb una victòria, la de l'any passat per 1-3, un empat i una derrota. En aquests duels, l'Ebro només ha marcat dos gols i un d'ells el va fer l'ara sabadellenc Adri Cuevas. El conjunt de Manolo Sanlúcar arriba a la cita en 15a posició amb 14 punts, dos més que l'Hèrcules en posició de play-out i tres més que un Nàstic que obre el descens. En els últims tres partits, l'Ebro només ha estat capaç de sumar un punt, però el Pedro Sancho no perd des de mitjans del mes de setembre, precisament contra l'equip grana. La resta han estat dues victòries com a local i tres empats. Per la seva part, el Sabadell és tercer amb 25 punts, els mateixos que el segon, el Lleida Esportiu, i a dos del líder, el Castellón. Com ja s'ha comentat, passi el que passi, els homes d'Antonio Hidalgo tancaran aquesta 14a jornada en posicions de play-off. Ara mateix, el Coixí és de 4 punts respecte del Barça B i el Llagostera. Tot i venir d'una derrota al Johan Cruyff i l'empat de Prada de Moles, el Centre d'Esports és un dels millors visitants del grup. El conjunt arlequinat suma 11 punts a domicili, els mateixos que el Villarreal B. Per sobre, només hi ha el Lleida Esportiu amb 12 i el Castellón amb 13, però tots dos equips han jugat un partit més fora de casa. Recordem també que serà el tercer partit de la temporada que jugui sobre gesp artificial. En els dos anteriors, el Llagostera i Andorra, el Sabadell ha marxat amb 4 punts dels 6 possibles. L'últim desplaçament del 2019 serà a Cornellà d'aquí a 15 dies i també es disputarà sobre aquesta superfície sintètica. I una altra dada positiva, el Centre d'Esports acumula 270 minuts sense anar per darrere en el marcador. Ara mateix no hi ha cap equip del grup tercer que millori aquesta xifra. Xiularà l'enfrontament del diumenge un dels col·legiats més joves de la categoria. Amb només 24 anys, David Cambronero González compleix la seva tercera temporada a segona B. Va néixer a Quintanar del Rei i pertany al Col·legi de Castella-La Manxa. No té cap precedent ni amb el Sabadell ni tampoc amb l'Ebro. Ara bé, té una dada que convida l'optimisme. Durant la seva carrera ha arbitrat 9 partits del grup i el balanç és d'una victòria local, 2 empats i 6 victòries visitants. La seva mitjana en guany és baixa de 4 grogues i mitja per partit, però ha ensenyat una vermella en 3 dels 4 enfrontaments que ha xiulat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Segons minuts i arribarem al punt de 2:45 de la tarda. Deixem ja la informació relacionada amb el centre d'esports. Si m'ho permeteu, un últim apunt. Fa tot just uns segons que acabem de conèixer que el gol d'Edgar Hernández, el golaç de falta contra el Nàstic de Tarragona, ha estat votat com el millor de la jornada entre els 4 grups de segona B, entre, en aquest cas, els 40 partits que s'han disputat. A Primera Catalana, baixem ara dos esglaons, dies moguts al Sabadell Nord, com us vam explicar ahir a l'Hotel Suís. Un dels pesos pesants de la plantilla, com és el lateral esquerrà Anzo, ha decidit abandonar el club de Can Uriac després de 4 temporades per motius laborals. Una baixa a la qual es va sumar hores després la de Fran Vega, extrem signat aquest mateix estiu del Molletense, però que no havia tingut massa protagonisme en aquest inici de Lliga. Al final, dues baixes que han marcat la prèvia de la visita d'aquest diumenge a Parets, un partit que, per ser, també està marcat per dues baixes més. El Sabadell Nord va redreçar el rumb diumenge passat contra el Tona, trencant una ratxa de 5 jornades sense guanyar, però el triomf es va cobrar les sancions de dues peces clau. D'una banda, la del migcampista Carlos Silva, que va veure la cinquena groga. De l'altra, la de l'extrem David López, expulsat en els últims minuts del temps reglamentari. Dues absències que lamenta així el tècnic Kiko Díaz.
Son dos jugadores que en el equipo tienen mucho a decir, ¿no? Los jugadores que David, cuando está inmenso, es un jugador que marca diferencia en esta categoría, ¿no? Y a Carlos Silva es uno de los jugadores que todo entrenador quisiera tener, ¿no? Porque es la prolongación del míster dentro del campo, ya no solo con el fútbol que él propone, sino con la tranquilidad que da el equipo, ¿no?
Doncs aquestes dues baixes, les de Carlos Silva i la de David López, per visitar, en aquest cas, el Parets aquest diumenge. Com diem, el Sabadell Nord va trencar la mala ratxa contra el Tona, un Tona que s'ha quedat clavat en penúltima posició amb 7 punts, la mateixa puntuació que el Parets i, per tant, una nova oportunitat per enfonsar un possible nou rival directe. Els arlequinats tenen ara un coixí de 4 punts respecte al descens. Kiko Díaz ha parlat d'aquest Parets i s'ha mostrat sorprès pel seu mal inici de Lliga.
A mi m'estranya la classificació que esté, ¿no? Un equip que té un muy buen entrenador, que és Miqui, que conoce a la perfecció la categoria, i jugadores que de la zona del Vallès Oriental, incluso de la part de Osona, que són jugadores contrastados, ¿no? Jugadores con nivel. Lo que pasa es que no han empezado bien y, bueno, esperemos que les siga la línia por lo menos una semana más.
El duel entre el Parets i el Sabadell Nord tindrà lloc al municipal. Josep Seguer arrencarà a la mateixa hora que el partit del centre d'esports, és a dir, diumenge a les 12 del migdia. Per tant, també n'estarem pendents aquí al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Fem la primera aturada per la publicitat i després obrim el bloc poliesportiu. Salvant les distàncies, el Sabadell ha trobat el seu Messi particular amb les faltes.
La posarà Edgar Hernández. Amb cama esquerra al xut!
Arribarà la tercera en el derbi arlequinat.
Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 2:45 del migdia i des de l'estadi Pedro Sancho, Club Deportivo Ebro, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, sóc Edgar Hernández, jugador del Centre d'Esports Sabadell i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 minuts dels partits.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
La cinquena Eurolliga la vam guanyar a casa.
Hem guanyat la Champions, hòstia. Sempre ha dit el mateix, ho torna a dir. Tinc la sort que tinc les millors jugadores del món.
I ara toca buscar la quarta Supercopa d'Europa, també a Can Llong. Dimarts, a partir d'un quart de vuit del vespre i en directe a Ràdio Sabadell, Astralpool, Club Natació Sabadell, Equipe Horizonte.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquí a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, avui divendres 22 de novembre del 2019, un dia molt mogut a la redacció de Ràdio Sabadell, perquè a la mateixa hora que la roda de premsa d'Antonio Hidalgo s'estava presentant el Campionat de Catalunya per equips de tennis, que tindrà lloc a les instal·lacions del Cercle Sabadellers per tercera edició consecutiva a partir del dimecres de la setmana que ve. Servidor estava a la Nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Tu a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra, que com ja és costum, com ha estat habitual en els últims anys, també s'ha fet el sorteig tant en el quadre masculí com en el femení.
Sí, l'equip masculí del Cercle, que recordem, va haver d'aconseguir la permanència a la primera divisió, acariciant ja la dècada de l'elit del tennis estatal, es veurà les cares a la ronda de quarts amb el Vilanova i el femení amb el Reus Monterols. En total tindrem 7 equips en homes, 5 en dones, i enguany qui no hi serà és el tennis Sabadell, i el motiu no és cap altre que la reivindicació que es fa des de fa temps. Es demana des de diversos fronts que es modifiqui el sistema de competició, i per això en lloc de 8 equips per quadre, que és el que es desitja i és com quedarien els dos quadres complets, no s'arriben a cobrir totes aquestes places. Hem parlat amb la Yolanda Clemot, la capitana del femení del tennis Sabadell, i el que ens ha dit és que han renunciat precisament per aquest motiu, pel sistema establert i perquè no hi ha igualtat amb els equips, per exemple, del Barcino, que sempre són molt superiors. En tot cas, en l'acte de presentació, el president de la Federació Catalana, el Jordi Tamayo, ha volgut explicar-se sobre això i també ha volgut anunciar canvis imminents.
Hi ha molts clubs ara que volen venir a jugar al Campionat de Catalunya absolut, però sí que és la normativa és estricta i tenim un reglament al qual diu si vostè no compleix o té un jugador d'aquestes característiques, vostè no podrà jugar a Campionat de Catalunya absolut. Però sí que, parlant amb la casa, considerem que hem d'intentar obrir o la possibilitat que altres clubs puguin entrar a jugar. La idea és, no és perquè també compaginant l'excel·lència amb aquesta voluntat d'entrar nous clubs. Per tant, l'any que ve sí que us podem avançar que es farà, sempre quan ho podem regular amb els clubs organitzadors, una prèvia.
Doncs avançant, aquests canvis, el Jordi Tamayo, el president de la Catalana de tennis, al voltant d'aquest Campionat de Catalunya, que recordo que l'any passat ja li passava una cosa similar, no s'omplien els 8 equips, hi havia caps de sèrie que passaven directament a semifinals. Això, com diem, pel que fa al president de la Catalana. Tu, Sergi, has pogut parlar avui amb un altre president.
Correcte, amb el del Cercle, el Jordi Andreu, amb el qual hem tingut una bona conversa respecte al torneig, que recordo tindrà lloc entre els dies 27 i 30 d'aquest mes, és a dir, a partir del dimecres que ve. També per respecte a les aspiracions dels dos equips del Cercle, i també li hem volgut preguntar, evidentment, per la permanència que va aconseguir el masculí fa uns dies contra l'Sporting de València. Som amb el Jordi Andreu, el president del Cercle, després de la presentació avui del Campionat de Catalunya, que tindrà lloc per tercer any consecutiu aquí a les instal·lacions de l'entitat de la carretera de Bellaterra. Senyor Andreu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Doncs per tercer any consecutiu, com dèiem, com valora que el Cercle pugui organitzar aquest Campionat de Catalunya per tercer any seguit?
Bueno, estem parlant del millor torneig a Catalunya per equips. No hi ha millor torneig que aquest. Aleshores, per nosaltres, bueno, és un orgull poder-lo fer aquí, i més tres anys seguits, no?
És una idea en la que insisteix vostè sempre, no? Que és el millor que es pot veure després del Godó.
Sí, és que és una realitat. La gent no és prou conscient del nivell que hi ha en aquest Campionat de Catalunya. Quan és per individual, estem parlant de jugadors, doncs, de Catalunya, no? Però estem parlant per equips. Tots els equips tenen fitxatges, o sigui, venen de països molt diferents. El tennis Barcelona, russos, bueno, de tot el món. Aleshores, clar, tenen un nivell brutal. Llavors podem gaudir durant aquests dies de tota aquesta representació de jugadors, no d'un jugador d'aquí Catalunya, que també, sinó de tots aquests jugadors. Per això li dono tanta importància. A part de que no, que també és una cosa que a vegades la gent diu, ostres, igual et cobren entrada. No hi ha cap tipus d'entrada, és obert a tothom que li agradi el món del tennis. Aleshores sí que val la pena que vinguin, que gaudeixin, perquè no trobaran un torneig millor aquí a Catalunya fora del Godó.
Serà una gran jornada festiva, i a més esperem que el torneig, com sempre, esperem que el clima, no?, respecti. No sé, a una setmana vista, si teniu alguna previsió.
Amb aquest temps és difícil a vegades, no? L'any passat recordo que sí que vam tenir algun dia que ens va ploure, vam hagut d'endarrerir algun partit. Això, per desgràcia, pel temps, però ens va anar bé, perquè el divendres a la tarda es va allargar una mica i molta gent va poder veure la finalització de l'eliminatòria. Però bueno, sempre esperem que faci bon temps, perquè el ploure, doncs, es malmeten les pistes i bueno, és molt més còmode jugar en tots els nivells, pels jugadors i per la gent que ho veu, que hi hagi bon temps. La previsió no és complicat de saber. Teòricament no han dit que fes mal temps, però clar, és molt d'hora per saber-ho.
Pel que fa al sorteig, hem vist avui s'ha fet el mateix sorteig en aquesta presentació. El femení li ha tocat el Reus Monterol, el masculí Vilanova. Com ho valora?
Bueno, mira, el sorteig és sorteig i no pots decidir-ho, no? Per tant, és el que hi ha. A veure, estem parlant d'un nivell molt alt de tennis. Sobre el paper són favorits, no ens hem de treure aquest valor. Tot depèn dels jugadors que aconsegueixin venir, perquè com ja he comentat abans a la presentació, realment són jugadors que viatgen molt, alguns estan de vacances i costa molt que puguin venir durant aquests dies, però en principi hauríem sobre el paper, hauríem de guanyar aquestes dues eliminatòries. Després serà molt més complex, evidentment, però bueno, s'ha de jugar, eh? Aquí ningú no et dona res per fet, eh? Que es donen moltes sorpreses, i més per equips. Per equips, curiosament, es donen moltes més sorpreses de les que hi ha sobre el paper.
Me'n queden un parell, senyor Andreu. La primera, respecte a la composició dels dos quadrants, no?, del masculí i del femení. Tindrem 7 equips masculins, 5 femenins. La finalització del torneig de l'any passat, en parlàvem amb el Bruno Barrientos, també amb la Yolanda Clemot del tenis Sabadell, no? Sabien que els agradaria un canvi de format, que a veure si algun any es pogués completar, no?, els quadres de 8 i 8, que no hi haguessin equips que passessin directament a semifinals, no? Aquest any no pot ser, això sí, el president de la Federació Catalana, el Jordi de Mayó, ja ha anunciat que de cada any que ve s'intentarà fer introduir modificacions, no?, amb rondes prèvies.
Sí, és que, clar, es necessiten uns requisits, vull dir, clar, per intentar ajustar al màxim la qualitat dels equips que venen, i perquè a més que és que inclús pels mateixos jugadors, o sigui, hi han jugadors com Tarragona, que té un equipàs tant en masculí com en femení, sobretot en masculí, que de fet ens vam trobar al Campionat d'Espanya de màxima categoria, que es va fer a Múrcia ara fa un mes.
Li preguntaré per això,
Correcte. I no han volgut o no han pogut venir, que ens sap molt greu, perquè completaríem el quadre de 8 masculí, que és el que la nostra intenció. El femení és cert que és més difícil, però sí que és cert que hi ha jugadors que amb la diferència a nivell ni ells s'ho passen bé ni els altres tampoc. Aleshores s'han de complir uns requisits, com ho ha dit en Jordi Tamayo, i això fa que desgraciadament tinguem de marcar uns mínims, i hi ha equips que, clar, no arriben a aquests límits, i per això només hi ha 5 a quadre femení i 7 a masculí, no?
Tot cas, veurem segur tenis de molta alta qualitat. I l'última, ara sí, senyor Andreu, per tancar aquesta entrevista, li pregunto evidentment per la permanència de l'equip masculí del Cercle, de nou a l'elit del tenis per equips masculins. Com ho valora? Perquè va ser de nou una permanència una mica patida, no?, però finalment es va aconseguir, i gairebé ja acariciant la dècada.
Doncs sí, és molt complicat amb el nostre pressupost d'estar 9 anys seguits a màxima categoria. És el pressupost més baix cada any. Aquest any el tenis Tarragona tenia un pressupost bastant més alt que el nostre, i tot i així estem en allà. Això és una gran tasca de part del nostre, del Bruno Barrientos i del subcapità, que estan sempre mirant el mercat, intentant trobar doncs jugadors que vulguin jugar amb nosaltres i que puguin donar doncs aquest plus al Cercle i a la nostra ciutat. Realment vam disfrutar molt perquè evidentment vam guanyar, i un any més doncs estar 9 anys seguits a primera és un orgull per nosaltres i crec que per la ciutat, i això s'hauria de posar en valor.
I a Ràdio Sabadell intentem sempre posar-ho en valor, ja ho sap. Jordi Andreu, president del Cercle, molta sort en aquest Campionat de Catalunya i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hola, sóc Laura Ester, portera del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar cada migdia el programa Hotel Suís. Don't show up, don't come
out, don't start caring. 3:45 de la tarda, parlem ara de waterpolo perquè l'Astralpool Natació Sabadell femení afronta l'últim compromís abans de la Supercopa d'Europa del pròxim dimarts i que viurem, recordem, en directe a Ràdio Sabadell a partir d'un 7:45 del vespre. A més, un bon test pensant en aquest partit contra l'Horizonte. Les de David Palma, ja amb les canadenques Mònica Egens i Gurpreet Sohi a Sabadell, com hem pogut veure a les xarxes socials a les últimes hores, visiten la piscina del Medi a la Lliga Premat, és a dir, tercer classificat, el Medi contra el segon. Tots els equips empatats amb 18 punts i amb una única derrota en aquesta penúltima jornada de la primera volta. Ara que l'escoltàvem, la portera Laura Ester valora positivament aquesta prova de foc contra l'equip de les Ruta Aragó, Clara Espar i companyia.
Jo crec que és bo que sigui abans de la Supercopa, que no sigui un rival fàcil, perquè així ja comences amb aquest to. Elles venen de jugar Eurolliga, ja saben el que és jugar a Europa, tenen un ritme molt diferent al de la Lliga, i jo crec que ens ajudarà de cara al dimarts.
I serà, per cert, el retorn de la Laura Ester un cop més a la piscina del club on es va formar abans d'aterrar a Can Llong. Ha passat ja gairebé una dècada, però la portera de l'Astralpool i de la selecció sempre considera aquest un partit diferent.
Al final sempre és especial, quan juguem al Medi, allà a aquella piscina, sempre dic que jugo a casa. Això no és jugar, no, a casa. O sigui, al final és, bueno, si és casa meva, jo m'he format allà i evidentment que sempre és especial tornar-hi.
El duel contra el Medi que arrencarà demà a les 12 del migdia, aquest últim partit abans de la Supercopa d'Europa, recordem, de dimarts a Can Llong i en directe a Ràdio Sabadell. També a Barcelona, però en aquest cas a Sant Andreu, no al barri de Sants, l'Astralpool masculí buscarà la quarta victòria consecutiva, una fita que l'equip de Quim Colet va ser incapaç d'aconseguir en tot el curs passat, amb tots els problemes que va haver-hi. Contra els andreuencs serà l'antepenúltima jornada de la primera volta i el tècnic Quim Colet preveu una cita complicada.
Al tanto, perquè el Sant Andreu, que és la següent visita i que la tenim molt present, que la dificultat que té jugar a casa seva o jugar amb el Sant Andreu, doncs està fent resultats molt, molt ajustats. I això vol dir que bé, que és un rival que potser està un pèl per sota d'aquest grup que t'he dit, però que qualsevol d'aquest grup pot passar moltes dificultats, com ja va passar el Barcelona, com ha passat el Mediterrani, i a sobre jugant a casa.
Un grup al qual es referia ara el Quim Colet, que formen el CNB, el Barcelona, el Terrassa, l'Astralpool i el Mediterrani, del segon al cinquè, i entre els quatre, atenció, només hi ha un punt de diferència. Com diem, després d'aquest compromís a Sant Andreu només quedaran dos partits per acabar la primera volta, un d'ells contra l'Etxeide Canari a casa, contra el CUE, per tant, un duel de relativa facilitat, i després hauran de visitar la piscina precisament del Medi, aquesta Josep Vallès. Després del 7 de desembre, una aturada que s'allargarà fins a principis de febrer per aquesta disputa de l'Europeu de Budapest. Per tant, una aturada que pot trastocar els plans i així se la prendrà el Quim Colet.
Serà una segona pretemporada i un inici. El que passa que serà una pretemporada ja amb tota una sèrie de treballs i de construcció, aquesta que parlem, doncs que ja estaran cimentats, i llavors, bueno, no començarem de zero com realment vam començar el 21 d'agost, sinó que començarem des del nivell on acabem.
Doncs això serà a partir de la segona volta. Abans s'ha de tancar aquesta primera volta, a la qual li queden 3 partits a la Lliga Premat masculina de waterpolo. El partit, recordem, entre el Club Natació Sant Andreu i l'Astralpool Club Natació Sabadell arrencarà demà en horari de tarda, en aquest cas a les 6, a la Pere Serrat de les instal·lacions andreuenques. Queden 10 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Fem l'última passada per la publicitat i rematem l'Hotel Suís d'avui amb en vol, amb l'Oar Gràcia i amb rugbi i el Sabadell Rugby Club. La cinquena Eurolliga la vam guanyar a casa.
Hem guanyat la Champions, hòstia. Sempre dic el mateix, ho torno a dir. Tinc la sort que tinc les millors jugadores del món.
I ara toca buscar la quarta Supercopa d'Europa, també a Can Llong. Dimarts, a partir d'un quart de vuit del vespre, i en directe a Ràdio Sabadell, Astralpool, Club Natació Sabadell, Equipe Horizonte.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Salvant les distàncies, el Sabadell ha trobat el seu Messi particular amb les faltes.
La posarà Edgar Hernández. Amb cam esquerra al xut!
Arribarà la tercera en el derbi arlequinat.
Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 11:45 del migdia i des de l'estadi Pedro Sancho, Club Deportivo Ebro, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Eka Hernández, jugador del Centre d'Esport Sabadell, i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 minuts dels partits.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i mig de programa a l'Hotel Suís d'avui divendres 22 de novembre del 2019. Últims minuts que els hem dedicat, per exemple, a parlar d'handbol, perquè la primera nacional d'aquest esport, l'Oar Gràcia, després de 2 partits seguits al carrer Bocaccio, visita ara el Palau Tordera a la recerca d'un triomf que pot traduir-se en un botí més suculent que 2 simples punts. Ens expliquem. Els verdiblancs es podrien veure beneficiats pels resultats d'altres enfrontaments de la jornada. Els 4 primers es veuen les cares entre ells, és a dir, el líder, el Sant Martí Adrianenc, juga contra el quart, la Roca, i el filial del Granollers, ara mateix tercer, rep el segon, el Sant Quirze, que actualment, com diem, marca els llocs de play-off. El Gràcia és cinquè, està a l'expectativa del que pugui passar, però sense perdre de vista aquest duel contra els palauencs, instal·lats a la part mitjana de la taula. Jordi Sancho, golejador i jugador verd i blanc, espera un rival poc reconeixible respecte al curs passat.
És un equip que ha canviat bastant. L'any passat tenien jugadors bastant diferents, que per uns motius o altres, doncs, alguns han anat a altres equips, altres han marxat fora, i aquest any són un equip bastant renovat, un equip bastant jove. Sé que també han incorporat a 2 o 3 jugadors que són sèniors de primer any, que venen de bons equips com el Granollers juvenil, i aquestes coses, i són, pues, això, el típic equip jove que molts debuten la categoria i que tenen moltes ganes.
I en el millor dels escenaris d'aquesta jornada, els de Gerard Gomis i Cesc Borrell podrien acabar a només 2 punts dels llocs que donen dret a jugar fases d'ascens. En el pitjor dels casos podrien distanciar-se a 6 punts i caure un parell de posicions. La victòria s'haurà de treballar, i més perquè el Palau Tordera ha anat agafant el to a poc a mesura que han anat passant les jornades. Ho recorda el mateix Sancho.
Cap partit és fàcil, i menys a Primera Nacional guanyar fora de casa és complicat. Ells, si no m'equivoco, crec que no van començar massa bé la temporada, però a poc han anat jugant bons partits, han anat sumant, i ara no estan en un mal moment de forma. I està clar que si volem guanyar allà haurem de fer un partit superseriós i anar totes.
I una molt bona notícia per l'OAR és que Gerard Gomis i Cesc Borrell podran comptar amb bona part de la plantilla. La setmana passada ja es van recuperar efectius, però per demà Sancho també anuncia noves altes.
Pel que tinc entès, l'Àlex Mas, el porter, ja està bé del que tenia el dit. Això m'ho va dir ell, i després el Quim m'ha comentat que es troba bastant bé i que de cara a aquesta setmana intentarà incorporar-se per aquest cap de setmana, intentar estar, si més no, en convocatòria. El Nil sí que no sé ben bé com està evolucionant, té el tema de l'ombro i no se sap gaire bé l'abast de la lesió.
Per tant, un Nil Montserrat que és dubte, però Àlex Mas i Quim Baillo tenen tots els números de tornar a jugar. Duel important, per tant, el que jugarà l'OAR Gràcia al pavelló Josep Llavina de Santa Maria de Palautordera demà a 8:45 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims minuts de programa. Qui demà també té una cita amb la història és el Sabadell Rugby Club, al camp del Químic. Serà l'última jornada de la fase prèvia, un duel a vida o mort. És a dir, qui guanyi ascendirà a Divisió d'Honor Catalana Masculina, qui perdi tindrà tots els números de quedar-se amb la mel als llavis. Hi ha un bon grapat de combinacions possibles, i en els 3 partits del cap de setmana hi ha implicacions per ascendir. Els arlequinats, fins i tot perdent, podrien tenir opcions sempre i quan puntuessin amb el bonus defensiu. Significaria, això sí, estar pendent d'altres escenaris. Per això, el tècnic del Sabadell Rugby Club, Fran González, no vol cap mena d'especulació.
Hem de sortir guanyat, perquè si sortim a conservar, nosaltres és un equip que encara estem creixent, que no tenim molta gent amb molta experiència, i controlar aquest tipus de partit, anar a veure com funcionen, no ens va bé. Nosaltres hem d'anar al camp de Químics a intentar jugar al nostre lloc i intentar guanyar el partit, i a partir d'aquí, si guanyem, ja estem. O sigui que el millor és guanyar, i s'ha acabat. Difícil? Sí. Impossible? No.
Doncs ho explica millor impossible el Fran González. Guanyar, però sortirà car, davant d'un autèntic os dur de rosegar que està en aquesta mateixa lluita. Per González, el Químic, de fet, és el millor equip de la categoria, tot i situar-se actualment per darrere dels arlequinats amb només un punt menys.
Nosaltres tenim un partit complicadet. Químic és possiblement el millor equip de la categoria, a pesar de que no hagin començat bé, tenen un equip molt bé consolidat i que juguen molt bé, però si puntuem, jo crec que estem dintre. Si fent algun punt o bonus o que sigui defensiu, és possible que estiguin dintre.
El que és segur és que un triomf, en aquest cas, asseguraria el primer ascens del Sabadell Rugby Club en la seva curta història a la màxima categoria del rugby català. Si no, com diem, haurem d'estar pendents del que passi en els partits entre Cocodrils i el Barça i els Carboners contra el Sant Cugat B. Per González, és una incògnita saber què passarà, i pot dependre molt de si el filial Sant Cugatenc i els Blaugrana, dos candidats també a ascendir, poden comptar amb jugadors dels primers equips.
Sant Cugat, ja veurem, és un equip bé i depèn. La setmana que ve el primer equip sí que juga, llavors ja no tindrem més equip. El Barça és el mateix, aquest cap de setmana els primers equips descansen i les lligues nacionals descansen, i suposo que també hauran posat jugadors, igual que va passar contra nosaltres. La setmana que ve serà diferent, perquè clar, aquests jugadors ja no hi seran i serà diferent.
Sigui com sigui, abans de mirar fora, el Sabadell Rugby Club, que haurà de fer els deures contra el Químic a la Teixonera de Barcelona demà, quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda, cita amb la història pels homes de Fran González. Un minut minut i arribarem a les 3 de la tarda, moment per tancar la setmana aquí a l'Hotel Suís amb el Toni González, que ha estat a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció, juntament amb el nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. L'Hotel Suís tornarà la setmana que ve a partir de les 2, a partir del dilluns, en una setmana molt important perquè tindrem Supercopa d'Europa en directe aquí a Ràdio Sabadell. També tindrem, per exemple, el derbi entre la Pia i el Club Natació Sabadell. Abans, cita amb el Sabadell en joc aquest diumenge, recordeu, a 12:45 del migdia, aquest derbi arlequinat entre el Club Deportivo Ebro i el Centre d'Esports Sabadell. Ens escoltem, com diem, amb aquesta cita, i si voleu recuperar aquest programa en uns minuts a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.